L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i benvinguts a un nou Fem Família de Ràdio Estel. Salutacions del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui us parla, Joan Trias. Avui, en aquest programa, parlarem d'economia europea amb l'exdiputat al Parlament Europeu i professor de teoria econòmica a la Universitat de Barcelona, Ramon Tremosa. A més, després de les darreres reivindicacions, parlarem de violència masclista amb Helena Tarifa, membre de la Federació Estatal de Sindicats de Periodistes. A Ràdio Estel, comencem Fem Família.
A Ràdio Estel, Fem Família.
I un dia com avui volíem parlar de violència masclista. Parlem del que significa realment aquesta violència per les víctimes, per la societat, i què cal fer per erradicar-la. És per això que saludem a aquesta hora Esther Tarifa. Ella és col·laboradora de La Independent, membre de la xarxa de periodistes i comunicadores amb visió de gènere i de la Federació Estatal de Sindicats de Periodistes. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia. Soc Helena, Em sembla que t'has...
Helena Tarifa,
Helena Tarifa, sí.
Deixa'm preguntar-te, primer de tot, quan parlem de violència, perquè ens quedi clar, quan parlem de violència masclista, ben bé de què estem parlant? Perquè hi ha molts tipus de violència, entenc.
Bueno, nosaltres entenem la violència masclista com tota la violència, diguem-ne, que s'exerceix, diguem-ne, cap a una dona pel fet de ser dona o que sigui també exercida sobre una dona de manera totalment desproporcionada, diguem-ne, que és això, bàsicament pel fet de ser dona, pel fet del nostre gènere. Mm-hmm. Aquest seria així àmpliament el que seria la violència masclista, sí.
Dades del 2018, denúncies per violència masclista, 15.982, unes 500 més que el 2017. Denúncies per violència sexual, 1.678, el 60% més que el 2014. En el que va d'any, 51 dones assassinades a tot l'estat. Són dades gens esperançadores, no?
Vaja, sí, això sembla. Quan mirem les dades, sembla que tot i els esforços que s'han estat fent, no?, durant els darrers anys, tot a nivell doncs, polític, a nivell legislatiu, judicial, i també, evidentment, de la societat civil, doncs sembla que hagin sigut pocs. El que passa que, clar, és que erradicar la violència masclista és quelcom que costa anys, no?, perquè ve també d'un cert, això, d'un pensament, no?, patriarcal, d'una societat masclista, i són, diguem-ne, són comportaments difícils de canviar, perquè no estem parlant d'homes o persones malaltes, sinó que realment tenen aquests comportaments perquè pensen que estan fent, diguem-ne, el correcte, no?, i fins al punt, no?, d'assassinar, no?, principalment que són parelles i exparelles, i també doncs exercir la violència sexual, no?, contra les dones, no?, perquè realment pensen que així ho poden fer. I el tema de que hi hagin més denúncies, a veure, hi ha més dones, diguem-ne, que pateixen maltractaments o que pateixen violència masclista de les denúncies que hi ha, no?, això ho sabem, que es denunciï més potser, per una banda, pot ser, entre cometes, positiu, perquè també això vol dir que se n'adonen més les dones. Ho podem mirar també així, però d'altres maneres, sobretot el tema del repunt a la violència sexual, no?, en el tema d'agressions sexuals, de violacions, això és molt preocupant, perquè mostra que això d'alguna manera o una altra doncs està encara, doncs, vull dir que no, que encara està convivint certs comportaments, no?, sobretot en el caire de caire sexual.
Com ens comentaves, Helena, tot i els números, sí que s'indica que no es denuncia prou. No es denuncia prou per sentències que ens costen molt d'entendre?
Per sentències? Bueno, el tema de denúncia és complicat. Sempre diem des del moviment feminista que, evidentment, i s'ha d'atendre, hi ha moltes dones que potser no denuncien, i evidentment aquestes dones se les ha d'atendre i oferir els serveis d'ajut, no? El tema de les denúncies, evidentment, tot el procés judicial, no?, que conlleva és feixuc, és complicat, és dur, sobretot per una dona que ha patit una situació de violència, que psicològicament no està, doncs, diguem-ne, gaire forta, i clar, i fet de posar denúncia implica moltes coses que segurament, això, de vegades per por, de vegades per, bueno, per tot això, falta d'energia, doncs realment no es posen, no? I després es dona el fet de moltes denúncies que es posen i després es retiren, no? Perquè moltes dones retiren també pel tema de dependència emocional, de no estan segures de fer-ho i després ho retiren.
Vull dir, llavors... Helena, vull dir, hi ha molta gent, hi ha moltes dones que pensen allò de... per viure aquest calvari i que no passi res, tant li fa, no denuncio.
Bueno, no sé, jo no diria això perquè jo diria que, a veure, ja no hi ha aquesta impunitat que hi havia abans i la justícia, tot i que li falti de vegades recursos i funcionament, a veure, en aquests casos funcionen. Crec que hi ha uns 7.000 homes crec que estan complint condemna avui en a les presons espanyoles per diguem-ne, per violència masclista. Vull dir, sí que hi ha condenes i sí que passa, i sí que hi ha ordres de protecció, ara hi ha mecanismes també digitals que permeten, doncs, això, controlar els homes agressors, o també, no? Però, vull dir, que hi ha cada cop més coses i jo diria, vaja, que és que jo crec que no queden impunes, tot i que és veritat que de vegades es donen casos que sabem que bueno, que no, que pot fallar o bueno, pot, sobretot, cometre moltes vegades imprudències les dones, no? Però, vaja, jo diria que denunciar obre, doncs, una sèrie d'accions que avui en dia, doncs, no deixen desprotegides les dones.
Ara em deies, ens deies, vaja, tot ve de molt lluny, d'una societat patriarcal que s'ha enquistat, no?, durant molts anys. Hem d'assumir tots el mea culpa com a societat?
Sí, jo crec que sí, perquè tothom té una certa responsabilitat, i de fet, per acabar amb això, s'han de fer canvis a la societat i, evidentment, començant des de l'educació més primerenca, després també els mitjans de comunicació, evidentment, tot el sistema ha de canviar, tothom ha d'implicar-se i realment veure que és un tema greu que depèn de tothom, i evidentment el tema d'implicar molt més els homes en acabar amb aquesta violència. De fet, ara hi ha una campanya, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, que té uns vídeos que el que diu és que els homes no poden callar fins quan veuen que altres companys estan tenint comportaments, no?, de sexistes, masclistes, i fins i tot que estan en situacions de festes i assetgen una dona que no vol res, no?, d'ells. Doncs és important que els homes se n'adonin que tenen un paper, això, rellevant en dir, no, això nosaltres no som així, no?, perquè la majoria dels homes no som així, i hem de parar aquests comportaments, sobretot en públic, i això és un gran repte.
Això t'anava a preguntar, Helena, com hem d'actuar tota la resta quan veiem un cas de violència?
A veure, depèn la situació, però el més usual, que segurament és el que diem microviolències, micromasclismes, que són situacions diàries de bueno, és que ja és des de dir certes coses, no?, masclistes, no?, certes expressions, fins i tot quan veu realment que bueno, pues això, no?, que s'estan comportant amb una dona d'una manera, doncs, així, no?, fregant l'assetjament. Hi ha moltes situacions quotidianes, més de les que pensem, doncs és qüestió de dir-ho, no?, de dir les coses i ser valents i poder expressar, no? Si això no es fa, no? Evidentment, quan estem veient una situació molt més greu, el tema és trucar a les forces de seguretat, no? Evidentment, no? Quan hi ha algunes situacions més greus, no?, que veiem o preveiem realment agressions greus.
Jo recordo ara fa 15, 20 anys aproximadament, i si vas més enrere encara més, denunciar per les dones o patir les dones un acte de violència masclista era, fins i tot per la mateixa dona, com un acte de vergonya social, no? Uh-huh. Assumir aquest patiment de violència. Això s'ha superat?
A veure, jo crec que encara no del tot, no? Crec que encara això continua, no? I sobretot, pues això, sí, hi ha moltes dones que, sobretot quan és violència, no?, en l'entorn familiar, no?, i d'una parella o exparella, doncs realment això costa, és veritat, costa, perquè ja és el mateix mecanisme psicològic, no?, dels maltractaments, que fa pensar que tu ets culpable, que algú ho hauràs fet, no?, ja té un mecanisme psicològic pervers al cicle dels maltractaments que fa pensar això, ja diguem-ne bé malauradament amb això, i sí que crec que encara es continua donant. Evidentment hi ha molta més sensibilització i moltes més dones que, com diem, surten, no? Que, i són el que diem ara supervivents, no? Que és el que volen les dones que han patit violència, dir-se supervivents, no? Perquè han pogut realment reaccionar.
Hi ha una llei prou contundent per lluitar contra aquest tipus de violència?
A veure, realment l'estat espanyol sempre hem anat una mica així endavant, no?, amb el tema legislatiu almenys, i ja la llei a nivell estatal en el seu moment va ser bastant avançada, però crec que evidentment cal actualitzar-la perquè no recull, no?, per exemple, el que he dit abans de la descripció de lo que és violència masclista, això surt en el conveni d'Istanbul, no?, que és el conveni més, diguem-ne, a nivell internacional sobre violència masclista, que pràcticament tots els països europeus han signat, i realment cal actualitzar, no?, doncs aquesta legislació espanyola perquè reculli totes les formes de violència, no?, encara no la recull. Després també, evidentment, cal actualitzar els mecanismes, no?, que proposa aquesta llei i dotar-la de més recursos. La llei catalana sí que es va fer després, és més avançada, recull més tipus de violències masclistes, però evidentment ens trobem amb uns anys enrere que ha tingut molts pocs recursos, no?, diguem-ne, recursos monetaris per poder desenvolupar aquesta llei, que realment sí que és de les més avançades, no?, la que hi ha a Catalunya. Però dic, si no es posen recursos per fer, doncs, això, no?, o sigui, cases d'acollida, per enfortir serveis, doncs, bueno, després ens trobem això, no?, que de facto són els ajuntaments, que són els més propers, no?, també a les ciutadanes i a la ciutadania que estan posant-hi més recursos, no?, cadascú a la seva mida.
Com saben els oients, ajuntaments de tot l'Estat, avui comunitats també de tot l'Estat, faran actes i comunicats per denunciar la violència masclista en aquest Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Aquest any, però, Madrid no farà comunicat que ha vetat Vox perquè no es parla de violència intrafamiliar, diuen. Què li sembla que aquest discurs hagi arribat a les institucions i com afecta això a l'intent d'erradicar un problema tan greu?
Doncs a veure, em sembla molt greu perquè realment, no?, això sembla que en aquestes comunitats, el que hem avançat, no?, sembla que estiguin risc d'anar enrere, no?, perquè aquests discursos després igual com un gest, no?, comporten que retallin, no?, en serveis i bueno, amb aquestes comunitats. Llavors em sembla molt greu. I després també a nivell discursiu, no?, que diguin aquestes coses, doncs pot calar d'alguna manera en certa gent o població que, bueno, que ja igual no tenia molt clar això de la violència masclista i que si hi ha certs polítics discursos que diuen que, bueno, que o no és tan greu o que això, que es diu d'una altra manera, que no és només de les dones i doncs això crea confusió, no? I crec que hem d'anar tots a una, no? No per casualitat hi ha un pacte d'estat, no?, polític a nivell de l'estat contra la violència masclista, que realment s'hauria, no?, diguem-ne, de posar en marxa, s'ha posat en marxa i crec que cal unitat política enfront d'això, no?
Obviant el discurs polític per un moment, que ja en parlem prou als mitjans de comunicació, sí que m'agradaria recordar que l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, sempre diu que escriu amb un bolígraf de color lila, amb la tinta lila. Hauríem d'escriure el futur del nostre país els propers anys amb tinta lila?
Vaja, això és una mica doncs, simbòlic, no? Crec que sí, crec que la mirada aquesta lila violeta l'hem de posar a tot el que fem, no? Perquè quan mirem com, no?, diguem-ne, la societat, la vida, nosaltres també diem les ulleres violeta, no? També nosaltres aquí hi ha moltes periodistes, no?, de veure la realitat i escriure-la d'aquesta manera, no?, de que realment tenen en compte que les dones i que no, que totes les coses de la vida afecten-li les polítiques de manera diferent a les dones, no? És el que diem la perspectiva de gènere. I això doncs, ho hem de tenir en compte, diem-ne, a dos els aspectes.
Helena Tarifa, col·laboradora de La Independent, membre de la xarxa de periodistes i comunicadores amb visió de gènere i també membre de la Federació Estatal de Sindicats de Periodistes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un matí com aquest.
Sí, gràcies a vosaltres i, bueno, ens veiem.
Que vagi molt bé, gràcies, una abraçada.
Amb totes, gràcies.
a aquesta hora volíem parlar també del darrer llibre, del darrer assaig de Ramon Tremosa. Què fan els bancs centrals sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història? Ex-eurodiputat i professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, Ramon Tremosa. Molt bon dia, què tal?
Bon dia.
Escriuen en aquest darrer assaig que li deien als seus pares allò de només es té el que s'estalvia.
Sí, però bueno, ara si endavant algunes coses que llegim en articles al Fons Monetari Internacional o firmats per als càrrecs del Banc Central Europeu, potser entrem a l'era dels interessos negatius, on haurem de pagar per tenir un compte corrent al banc i on haurem de pagar per comprar deute públic. I clar, això és el món al revés, perquè això, òbviament, no és el món dels nostres pares ni dels nostres avis.
Jo que no en sé de macroeconomia, de microeconomia, però pel que fa a la nostra butxaca, anem a millor, anem a pitjor? Diuen experts que venen una crisi nova.
Bueno, jo, a veure, no sóc catastrofista, jo he fet un llibre pel gran públic, que no és un llibre tècnic, intentant explicar de manera entenedora aquests conceptes. No? El llibre no és catastrofista, el llibre reconeix, en canvi, i posa en valor totes les coses que han fet els bancs centrals. La gran crisi del 2008 no es va convertir en una gran depressió de 10 anys com els Estats Units als anys 30 del segle passat. Gràcies als bancs centrals, que van intervenir de manera decidida, enèrgica i efectiva, doncs les economies occidentals es van recuperar ràpidament i, de fet, a Catalunya i a Europa i al món avançat portem, des del 2013-2014, uns anys molt bons. Ara bé, precisament perquè els bancs centrals ho han fet molt bé, hi ha pressió política. Als Estats Units, Donald Trump, a la Unió Europea, amb Christine Lagarde, que és exministra, que ve de la política i no del món acadèmic ni dels bancs centrals, doncs hi ha un intent claríssim d'assaltar la independència dels bancs centrals i aquelles mesures extraordinàries de tipus interès zero o negatius de compres de deute massius, ara les volen convertir en definitives. I és aquí on hem d'activar la llum taronja del semàfor per dir els bancs centrals han fet massa bé les coses, són massa importants com perquè ara entrem en episodis més propis d'Argentina o Turquia on els governs ordenen què han de fer els bancs centrals, però que això deriva en inflacions del 20% anual, tipus d'interès del 15%, depreciacions sobtades de la moneda, com hem vist aquest estiu amb el peso d'Argentina. Un dòlar l'1 de juny valia 20 pesos, l'1 d'octubre val 60 pesos. Clar, això són empobriments massius de les classes populars, grans increments de les diferències de renda en un país, i això fa molt difícil als empresaris i a les persones planificar a llarg termini inversions, ja sigui ampliar una fàbrica, ja sigui una persona doncs, constituir una hipoteca per comprar un pis, i això dificulta molt. I, per tant, no perdem la moneda estable, les coses bones que ens ha donat l'euro i la moneda única.
Esclar, senyor Tremosa, ens deia allò de el món de l'economia a vegades sembla una mica el món al revés. Per tant, deixi'm preguntar-li per què Alemanya viu com una derrota el que passa al Banc Central Europeu. O dit d'una altra manera, per què el sud guanya el nord, que tot sembla que hauria de ser una mica al revés després del deute generat.
No, és que no és veritat. Contra el tòpic, el sud té majoria demogràfica. I, de fet, la Unió Europea, després del Brexit, serà com el Banc Central Europeu. França, Itàlia, Espanya, amb Grècia, Bèlgica i Portugal, imposen la seva majoria demogràfica a Alemanya i als països del nord, que són menys. I, per tant, tenen menys pes, no? I, en aquest sentit, Alemanya sempre perd totes les votacions al Banc Central Europeu, i la llista és llarga en els últims 10 anys, i, per tant, això està començant a generar una desafecció transversal de tots els partits en tota la societat, per diferents motius, que cada vegada recelen més, comencen a recelar d'aquesta moneda única que dirigeixen els del sud amb un cost pels del nord. No? Al nord d'Europa hi ha estalviadors, hi ha els grans fons de pensions, els grans plans de pensions, els bancs, que amb els interessos negatius són perjudicats, i en canvi això estimula l'endeutament excessiu del sud i la manca de reformes al sud. No? I això cada vegada més genera un malestar evident, que es pot llegir als diaris, d'Alemanya i dels països nòrdics. I com que aquest tema no se'n parla al sud d'Europa, jo que he estat 10 anys al Parlament Europeu i en els dos últims com a coordinador de l'economia per diferents bancs centrals, doncs he volgut explicar-ho perquè la gent sigui conscient d'aquest malestar que hi ha a Alemanya, no? I en altres països del nord d'Europa, amb com es gestiona des del sud la moneda única.
El gran mal que li ve a Europa és precisament el Brexit?
No. El Brexit és el resultat de coses que a la Unió Europea fa malament. Però no és culpa del Brexit, al contrari. És a dir, Europa ha fet moltes coses molt malament molt de temps, com perquè 17 milions de britànics un dia vagin a votar, sortir-ne en la votació més alta i més legítima, per tant, de la història de la democràcia britànica. No? Hi ha molts motius que ara serien llargs d'explicar. Jo he fet altres llibres en els últims anys explicant això, moltes coses que la Unió Europea no fa bé, que ha provocat aquesta sortida del millor país que és Gran Bretanya en molts àmbits.
Ha estat vostè un clar defensor de la gestió de Mario Draghi, el capdavant del Banc Central Europeu?
Sí, perquè quan hi han hagut situacions molt greus, les mesures extraordinàries que ha implementat Draghi han sigut molt bones. Ara, una altra cosa és que jo sigui escèptic en què aquestes mesures que durant 4 o 5 anys han funcionat siguin de new normal, que es diu en anglès, siguin ara l'horitzó dels propers anys sense que hi hagi una crisi que ho faci necessari. No? Llavors això és com donar antibiòtic amb un estornut. Si quan tenim una grip prenem antibiòtic, ens cura la grip. Però si al cap d'una setmana, quan fas un estornut, et tornes a prendre antibiòtic, corres el risc de crear uns anticossos que faran que quan tinguis una grip aquell antibiòtic no funcioni. No? I de fet els bancs centrals avui han esgotat la seva munició. Ja no podran baixar més tipus els d'interès perquè estan a zero, o potser sí, perquè això ens amenacen amb interessos negatius, alguns autors. I, clar, les compres de deute van tenir un efecte fa uns anys, però, clar, ara hi ha molt de deute públic a més. Llavors, això fins quan ha de durar, no? Quin és el límit?
Va arribar a salvar l'euro, Mario Draghi?
Sí. Avui hi ha un consens de molts autors que sense la seva figura, la seva personalitat i experiència, difícilment avui tindríem al sud d'Europa la moneda única.
Christine Lagarde, quan capitanejava el Fons Monetari Internacional, deia allò de s'hauran de baixar les pensions per fer possible per al possible risc que la gent visqui més de l'esperat. Què n'opina del nou paper de Christine Lagarde?
Bueno, ara, el tema de les pensions, cada país és independent i cada país ho gestiona, i són molt diferents els models que hi ha entre països, i uns són millors que d'altres, i aquest tema no el tracto en el llibre, no? Christine Lagarde té una tasca difícil perquè Mario Draghi ha deixat el llistó molt alt. Ella no és economista com Draghi, ella no ha estat mai en un banc central, Draghi sí que ho havia estat. Ella no ha estat mai a la indústria financera ni té coneixements d'economia. Té altres virtuts, se la reconeix com una gran negociadora amb capacitat de negociació. Ha estat al Fons Monetari Internacional, però bé, també, en el cas de la FMI, ara ve tot just de fa poques setmanes un possible impagament del crèdit d'Argentina del Fons Monetari Internacional de 57.000 milions de dòlars. I això ho va gestionar Christine Lagarde. No? I per tant, doncs, entra al Banc Europeu amb una màcula inquietant. Per tant, tant de bo li vagi molt bé i d'aquí 8 anys, quan acabi, puguem fer un bon balanç com hem fet amb Draghi.
El que sí que diu és que a l'hora de parlar clar, un banquer central no parla mai del tot clar, s'ha de llegir molt entre línies, eh?
Bueno, és a dir, la comunicació és molt important. Un banquer central, si diu una mala paraula, pot fer caure la borsa, pot ensorrar una moneda, per tant, comprendrà doncs, que dediquen molt de temps a estudiar com comuniquen verbalment i no verbalment. És a dir, que és molt important en molts àmbits de la vida. La comunicació és bàsica, en política monetària encara més.
Deixem fer-li les dues darreres preguntes, que sabem que té una mica de pressa. Primer de tot, si el diner paper acabarà sent història.
No ho sé. Al nord d'Europa hi ha molta preferència pel pagament electrònic, però en canvi al sud d'Europa, per raons molt diverses, culturals, històriques, hi ha una gran preferència per la liquiditat, no? I, a més, ara, si realment la gent va adquirint consciència del valor de la privacitat, doncs que no ens agrada que amb el mòbil ens sàpiguen on estem a cada moment, clar, pagar amb targeta a tot arreu vol dir que se sap què compres i a on, no? I, per tant, potser si la gent en el futur valora més la privacitat, valorarà també més el pagament en paper moneda. Jo poso l'exemple de que fa poques setmanes era a Vic fent un cafè al costat d'una gran carnisseria on he comprat moltes vegades, Can Fusimanya, per ser exactes, i estava mirant el Twitter fent el cafè i rebo un anunci d'un banc dient: bon dia, Ramon, ets a Vic, t'agrada molt l'embotit i aquí al costat hi ha una gran botiga. Això és molt eficaç des del punt de vista de com les noves tecnologies ens segueixen, saben què comprem, què gastem, on som a cada moment, i ens poden fer aquest anunci només per nosaltres. D'altra banda, és molt inquietant, no? Per tant, aquell dia me'n vaig amb un caixer a treure diner físic i llavors les meves compres a Vic doncs no me les poden rastrejar, no? Llavors, si valorem en el futur més la privacitat, doncs potser tindrem una nova preferència per tenir més diner en efectiu.
Què fan els bancs centrals sobre la injecció massiva de diners i el deute més alt de la història? Publica Ramon Tremosa a Portic Edicions. Ramon Tremosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
A Ràdio Estel, fem família.
I fins aquí un programa més del Fem Família. Ja ho sabeu que us esperem la propera setmana, el proper dimecres a 6:15 de la tarda, per tractar més temes d'actualitat. Mentrestant, que passeu tots una molt bona setmana. Adéu-siau.
Fem Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.